Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
L'augment de freqüències dels ferrocarrils de la Generalitat es començarà a provar a Sabadell a mitjans del 2021. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda, Karen. El president de la companyia, Ricard Font, ha anunciat al Cafè de la Ràdio que els 15 combois nous que permetran aquest canvi estan a punt d'arribar.
Comencem a fer les proves el primer semestre d'aquest any i farem totes les proves necessàries per veure que tot funciona perfectament, però, per exemple, una obra que no es veu a Sabadell, però que sí que ho veuen els usuaris de Sabadell, que van fins a plaça Catalunya, que és l'obra d'ampliació de les andanes per fer possible el servei, aquest servei per entendre'ns de metro, com saben vostès, vam acabar les obres, com diuen en anglès, on time, que vol dir en el temps que era necessari. Per tant, en principi, anem amb el temps nosaltres de totes les actuacions que hem de fer en la infraestructura per permetre l'operativa de metro.
Font confia que amb les noves freqüències els ferrocarrils començaran a funcionar com un veritable metro urbà.
L'Associació Cultural de Can Feu vol salvar el castell convertint-lo en bé cultural d'interès nacional.
Aquesta qualificació que ja ostenten la Casa Duran i el Molí d'en Murnau els permetria accedir a fons europeus per la seva rehabilitació i manteniment, tot plegat després que l'Ajuntament i la Diputació hagin confirmat que no intervindran a la finca.
Alumnes de l'Institut de Castellà denuncien un assetjament continuat per part del professor d'Educació Física.
Desenes d'estudiants s'han mobilitzat aquest matí davant del centre per reclamar a la direcció que l'aparti de la seva feina, tot plegat després que la situació saltés a la llum a través d'un compte anònim d'Instagram.
I en esports, Edgar Hernández podria ser la gran novetat a la convocatòria per rebre el Mirandés.
El davanter del centre d'esports ha fet bona part de la sessió d'avui amb el grup i podria fer el seu debut aquesta temporada. També hi seran dissabte a la una en Pierre Cornut després de complir el partit de sanció i Stoikov, que ha sigut presentat oficialment aquest migdia.
Són algunes de les notícies que us explicarem en la pròxima mitja hora amb la Rocío García a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 23 graus a Sabadell, temperatures que han remuntat lleugerament respecte al dia d'ahir. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem a l'Abel Flores. Bona tarda.
Bona tarda. Esperem que durant les properes hores acabem un dijous parlant d'en general de força tranquil·litat, amb núvols baixos encara a zones de litoral, especialment cap al litoral sud, que al final de la jornada s'han de fer més abundants. I alguna nuvolada també cap a la zona del Pirineu, punts de l'interior del quadrant nord-est, però en general amb ambient força assolellat i alguns núvols alts i prims que han d'arribar pel nord-oest. Poca cosa en conjunt. Demà esperem que a primeres hores del matí ens llevem amb el cel força més ennuvolat en zones de litoral, especialment a la meitat sud del litoral i del prelitoral, on fins a migdia podria caure alguna petita precipitació. A la resta, pocs núvols, alguna boirina a primera hora del dia, fondalades interiors, algun núvol prim creuant, però en general poc important. Serà a partir de demà a la tarda que començarà a veure alguns canvis amb augment de nuvolositat en zones del Pirineu, Prepirineu, interior del nord-est, algunes nuvolades que en aquests sectors podrien deixar algun ruixat ja durant la tarda i uns núvols que, especialment a partir del vespre, es poden fer més abundants a zones del litoral i del prelitoral, fins i tot deixant el cel més tapat. Tot i així, tots aquests núvols que demà durant la segona meitat del dia ens afectaran, la temperatura en conjunt serà semblant una mica més alta que no pas la que hem tingut avui. És tot d'augment, ho deixem aquí des de la Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora trobem retencions en un únic punt de les vies més properes a Sabadell. Es tracta de la B30, on hi ha 1,5 km de retencions a Barberà en sentit Barcelona. A la ciutat comtal, trànsit dens a la ronda litoral entre Montjuïc i la Barceloneta en els dos sentits i trànsit molt dens a la ronda de dalt entre Sarrià i el túnel de la Rovira en els dos sentits. Passen 4 minuts de les 7, els 15 nous combois que han de permetre incrementar la freqüència de pas dels trens de la línia S2 dels ferrocarrils començaran a funcionar en proves durant el primer semestre del 2021. El president de la companyia, Ricard Font, ha detallat que les noves unitats arribaran entre final d'aquest any i principi del que ve. Font ha passat aquest matí pel programa El Cafè de la Ràdio d'aquesta emissora.
Durant la fase de proves es comprovarà que totes les intervencions que s'han fet fins ara, com l'ampliació de les andanes de l'estació de plaça Catalunya, estiguin a punt per poder incrementar la freqüència de pas dels trens. Això sí, el president de Ferrocarrils no ha concretat quan es farà oficialment aquest canvi.
Començarem a fer les proves el primer semestre d'aquest any i farem totes les proves necessàries per veure que tot funciona perfectament, però, per exemple, una obra que no es veu a Sabadell, però que sí que ho veuen els usuaris de Sabadell, que van fins a plaça Catalunya, que és l'obra d'ampliació de les andanes per fer possible el servei, aquest servei per entendre'ns de metro, com saben vostès, vam acabar les obres, com diuen en anglès, on time, que vol dir en el temps que era necessari. Per tant, en principi, anem amb el temps nosaltres de totes les actuacions que hem de fer en la infraestructura per permetre l'operativa de metro.
Amb tot, Ricard Font és optimista i creu que l'augment de les freqüències suposarà un salt qualitatiu en el servei que podrà començar a funcionar com un veritable metro urbà.
Fixant-se una mica en el que ha sigut el comportament dels creixement, com sempre expliquem, un creixement espectacular de quasi un 70% del que és la demanda de transport públic ferroviari a la ciutat de Sabadell. Això, després dels perllongaments i per tant de la incorporació de les noves estacions, home, jo li podria dir que un 20% de la demanda que tenim a Sabadell és utilització de metro de Sabadell.
L'estació més utilitzada de la línia S2 continua sent la de la plaça Major, amb el doble d'usuaris anuals que la de Can Feu Gràcia i Sabadell Nord, que registren entre 200.000 i 300.000 passatgers a l'any. Les menys utilitzades, en canvi, són la de la Creu Alta i Sabadell Parc del Nord.
Escolta'ns també a través d'internet. En directe, radiosabadell.fm.
El 70% dels empresaris de la Conca del Ripoll i la Riera de Caldes creuen que no els caldrà acomiadar cap treballador aquest any. És una de les conclusions positives de l'enquesta de clima empresarial que avui ha donat a conèixer el CIESC. Per altra banda, el 22% creu que haurà de retallar la plantilla. En general, l'enquesta reflecteix un cert pessimisme pel pròxim trimestre, tot i que més moderat que el que es va registrar fa 3 mesos.
Per altra banda, avui també s'ha publicat l'informe de la conjuntura que confirma la destrucció que ha generat del coronavirus en els llocs de feina, les empreses i les contractacions. En el primer dels índexs, durant els primers 6 mesos de l'any, s'han destruït el 5,9% dels llocs de treball a Sabadell, especialment en el sector del comerç, que representa un 12%, els serveis amb un 10% i indústria del metall amb un 8%. Ara bé, David Moreno, consultor d'Activa Prospec, conclou que la crisi del coronavirus ha estat més cruel amb la destrucció d'empreses. A Sabadell han desaparegut el 9,2% dels negocis que hi havia el 2019.
De fet, el ZERTO, aquesta figura, hauria pal·liat més la destrucció d'ocupació, tot i que també ha ajudat que també sigui menor la destrucció d'empresa. Si veiem, comparem amb l'anterior crisi, la gran recessió 2008, veiem que estem a nivells similars, tot i que és molt més accentuada perquè s'ha produït només en 2 trimestres, no? I aquí vam estar tot un any fins a arribar a taxes de destrucció del 10%.
En la mateixa línia, la contractació també s'enfonsa, un 51,2% respecte al primer semestre del 2019. A Sabadell, la davallada no és tan accentuada com el conjunt del país, on s'enfila fins al 58,4%. Són les dades més preocupants des de que s'enregistren ara fa 15 anys.
La xarxa Onion ha reprès aquesta tarda les seves activitats després d'estar aturats des de l'inici de l'estat d'alarma. Fa uns minuts, a les 7, ha començat una xerrada del filòsof sabadellenc Jordi Graner sobre la resiliència, la capacitat dels organismes de recuperar-se després d'un sobresalt. En aquest cas, s'ha adaptat la ponència al sector empresarial.
I quan acabi la xerrada, els emprenedors de la xarxa participaran en la primera trobada telemàtica que faran des de març. Arnau Bonada, president de l'Onion, ha explicat al Cafè de la Ràdio com s'adaptaran als contractes a distància.
El que hem pensat és dividir-se en petits grups, com que tecnològicament es permet fer unes sales de reunions virtuals, no? De 5-6 persones, cadascú doncs té l'opció d'explicar el seu projecte emprenedor als altres i trobar possibles vies de cooperació. Llavors, en principi el que farem són així, grupets de 5-6, que cada 5 minuts anirem canviant. Llavors, tu si participes aquí, doncs segurament tindràs 3-4 sales on podràs conèixer cada una 5-6 persones, amb la qual acabaràs aquest acte havent contactat directament amb una vintena de persones.
Bonada també ha expressat que els autònoms se senten els grans oblidats de les ajudes estatals. De fet, assegura que la gran majoria d'autònoms es queden fora dels requisits per accedir a les subvencions de l'Estat que demanen demostrar pèrdues del 75%.
Notícies vespre.
Declarar el castell de Can Feu bé d'interès nacional per poder accedir a fons europeus. Aquesta és l'única opció que veuen des de l'Associació Cultural Can Feu per mantenir i rehabilitar la finca, després de la negativa de l'Ajuntament i de la Diputació de Barcelona a invertir-hi. Ho ha apuntat a Ràdio Sabadell el president de l'entitat, Aleix González.
Els altres castells, perquè segons la història, aquest castell va ser com una competició entre altres castells de la família i no sé què. Els altres castells, que són quatre, són vecins. El vecín és un bé nacional. Llavors, tots els edificis que són ben nacionals poden optar a ajudes europees. L'única proposta que se'ns ha hagut a nosaltres és que l'Ajuntament declarés el castell, bueno, no declarés perquè això no és competència de l'Ajuntament, però que l'Ajuntament iniciés els tràmits amb la Generalitat i que la Generalitat declarés el castell vecín. Llavors, a partir d'aquest moment, podríem anar a Europa i reclamar diners europeus.
Des de l'Ajuntament asseguren que la rehabilitació del castell de Can Feu, valorada en prop de 5 milions d'euros, està fora de la seva capacitat en el moment actual. Marta Ferrés ho va expressar així dimarts al ple municipal del mes d'octubre.
El castell de Can Feu requereix una intervenció integral de consolidació de tot el que és l'edifici, de reparació de cobertes, de forjats, de diferents elements constructius. Per tant, és una inversió econòmica molt, molt important en aquests moments que la ciutat no pot assumir. Tot i així, per donar compliment al que vostè en deia a la moció, doncs sí que és veritat que ja s'ha començat a fer gestions per intentar, sobretot, optar possibles subvencions o ajuts doncs, per la conservació i el manteniment del patrimoni, que és el que podríem fer, i això sí que està tramitat i, per tant, estem a l'espera de saber doncs, si aquestes gestions que s'han fet per aconseguir aquestes inversions arriben a bon port o no.
Des de l'Associació Cultural Can Feu se seguiran mobilitzant per protegir el castell, que en els últims dies ha viscut la caiguda d'una part de la barana, una mostra, segons l'entitat, de l'estat de degradació que pateix l'equipament.
Desenes d'alumnes de l'Institut de Castellà s'han mobilitzat avui per denunciar un suposat assetjament sexual continuat per part d'un professor d'educació física del centre. Les estudiants, acompanyades d'exalumnes i de familiars, han fet una sentada davant de l'equipament per posar de manifest una situació que, asseguren, s'està repetint des de fa anys.
La mobilització d'avui s'ha convocat a través d'Instagram arran de la creació del compte anònim, on s'han fet públics casos concrets dels comportaments inadequats per part del professor d'educació física. En paral·lel, també s'havia obert una recollida de signatures a la plataforma change.org, on s'han sumat una vuitantena de suports. Una exalumna i membre de la Carnera ha explicat quina és la demanda que s'ha fet sentir avui.
El que esperem, volem i reclamem és que aquest professor no torni a tenir contacte amb qualsevol menor. A nosaltres no ens serveix que ens diguin que el traslladen a un institut de Sabadell, perquè és una persona que porta molts anys tenint els mateixos comportaments i que creiem que no pot treballar amb menors perquè ha passat una línia que no es pot passar. Llavors, nosaltres el que esperem de tot això és que a aquest professor se l'inhabiliti i no pugui treballar més amb menors, ni al nostre centre ni a cap altre. I és la resposta que esperem tant de l'Ajuntament, del centre, d'inspecció i de qui sigui.
Les estudiants també acusen la direcció de l'institut de ser còmplice de la situació per no haver pres mesures. La mare d'un alumne sospita que el centre era coneixedor del cas.
Jo ara hi tinc a la meva filla i, de fet, el té de cotutor. I el que m'ha estranyat molt aquest any al començar el curs és que la classe de la meva filla, si mal no recordo, són 12 nenes i 14 nens i s'han repartit la tutoria. El Salva té 13 nens i l'altre professor té 12 nenes i el nen restant que fa la mitja. Això em va estranyar molt, la veritat.
Des de l'Ajuntament de Castellà han emès un comunicat assegurant que han posat en coneixement del cas a la Generalitat perquè en prengui les mesures pertinents.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials. Segueix-nos.
Obrim pàgina cultural quan falta un minut per un quart de vuit. Els promotors musicals UiU traslladen part de la seva programació al Teatre del Sol. L'acord que s'ha presentat avui permetrà fer alguns dels concerts de la tardor de la Cava Urpí tancada per les mesures de la Covid. Pere Urpí, promotor de la companyia, explicava així l'acord al qual havien arribat les parts.
Nosaltres ens interessàvem, ells també, i doncs les parts hi sortim guanyant tot. Nosaltres guanyem programació, guanyem aforament, i ells també guanyen programació i guanyen un client, perquè nosaltres realment el que fem també és compartim tota la publicitat, la promoció i la visibilitat, però realment lloguem el teatre de la mateixa manera que ho farem amb Belles Arts com amb l'Espai Cultura de la Fundació.
La Sala Gran del Teatre del Sol acollirà entre octubre i novembre els concerts d'Oriol Pedrós i Marina Prada, Roger Pedrós en Van, i que està a punt d'esgotar entrades, per cert, o les clàssiques actuacions d'Il·lus Teatre per Nadal, tot esperant que l'Acaba pugui reobrir el febrer amb la programació suspesa.
El cicle Empoderart es torna a posar en marxa, organitzat per la Coordinadora de Músics de Sabadell. El programa, que compta amb el suport aconseguit en els pressupostos participatius Construint Ciutat, ha previst una jornada cultural al barri de Torre-romeu per aquest dissabte, dia 10, al pati de l'Escola Joan Mull. El concert principal anirà a càrrec dels grups Mauro Rotenband i Sin Noticias de Alicia.
Serà a les 7 de la tarda, ha explicat el programa del Cafè el president de la coordinadora, Carlos Puig. Els veïns estan contents de que se'ls acosti la cultura als seus carrers.
Molts veïns contents que... Pràcticament és el que dèiem, de sempre que volem anar a veure alguna cosa de cultura és al centre, als teatres o tot el que es fa al centre, i en canvi aquí a la ciutat, a part d'alguna coseta al centre cívic o la festa major del propi barri, no ens arriben coses, no? Llavors que et portin un dia els nens d'allà del barri que estan al parc i diuen, hòstia, mira, hi ha un pallasso aquí al carrer, no? O mira, un concert, doncs els alegra molt, la veritat.
L'aforament admet màxim a 50 persones amb les mesures habituals. Puig explica que al tancar la poca programació que hi havia per a grups amateurs es fa molt difícil continuar amb l'activitat. La seva finalitat només consisteix en que la gent s'ho passi bé. La jornada de dissabte es completarà amb el Circ d'Antonet a les 5 de la tarda i una hora després amb la sessió de grafits. La coordinadora ja havia fet una primera sessió al Parc del Nord i una altra a Arraona Marinals abans de la pandèmia.
I l'exposició Feminista Vies de Ser ha aconseguit connectar amb milers de persones que cada setmana passen pel Palau Robert. Comissariada per la periodista Natza Ferrer, la mostra compta amb el disseny de Domestic Data Streamers, que alhora té entre les seves files a una creadora sabadellenca.
Així és, Karen, es tracta de Clara Vituri, una graduada en disseny que ha participat en la materialització de les sales de la galeria. Vituri ha passat avui pel programa Al Matí i ha explicat com es va concebre aquesta proposta visual.
A Domestic el que fem una mica és transformar dades o informació en objectes, instal·lacions de qualsevol tipus, i el que volem amb això és humanitzar-les, no? Com apropar-les a la gent. Llavors, el que estàvem fent a la primera sala, on presentem tots aquests masclismes, és relacionar aquestes frases que tots hem sentit i que el masclisme ens diu amb objectes o situacions amb les que ens enfrontem dia a dia.
Feminista a Vies de Ser estarà al Palau Robert fins al 29 de novembre.
Festa, festa.
Cultura popular i tradicional a la ràdio.
Amb les veus d'Amadeu Carbó
i Jesús Ventura.
Festa, festa.
Dissabtes a les 9 del matí a Ràdio Sabadell.
També al nostre web festafesta.net.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
És moment per sortir fora de Sabadell i de la comarca i fer un repàs a l'actualitat més general. I comencem parlant del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que no descarta aplicar l'estat d'alarma a Madrid després que el Tribunal Superior de Justícia d'aquesta comunitat hagi tombat el confinament de la capital i de 9 municipis més.
Tot i això, Sánchez assegura que intentarà arribar a un acord amb els màxims responsables de la comunitat per impulsar mesures proporcionades per frenar la incidència del virus. La presidenta de la comunitat, Isabel Díaz Ayuso, per la seva banda, insta l'executiu central a acordar restriccions sensates de cara a demà i demana a la ciutadania que no surti de Madrid.
El Fons Monetari Internacional defensa que els confinaments estrictes són millors per l'economia que les mesures suaus i prolongades.
Els confinaments tenen costos a curt termini, però poden portar a una recuperació econòmica més ràpida, asseguren des de l'organisme. Amb tot, defensen que cal aplicar mesures fortes per frenar l'expansió de la Covid-19 per tal d'afavorir la recuperació.
Salut fa marxa enrere i cancela la reobertura de l'oci nocturn.
Alba Verger rectifica després que l'índex de rebrot hagi tornat a pujar a Catalunya i les previsions per als pròxims dies apuntin a un augment de la tendència de la Covid-19. La decisió arriba l'endemà que el Procicat permetés l'obertura dels locals d'oci nocturn amb la pista de ball tancada i l'aforament limitat al 50%.
Tot plegat quan el Ministeri de Sanitat ha registrat 12.423 casos nous de coronavirus i 126 morts morts més per aquesta malaltia a Espanya en relació amb el total de casos confirmats en l'últim dia. En total ja són 32.688 les persones que han perdut la vida des de l'inici de la pandèmia arran del coronavirus. Segons l'últim informe publicat, des que va començar la pandèmia també hi ha hagut 848.324 casos confirmats per proves diagnòstiques. I a tot això, avui hem sabut que la meitat dels casos de coronavirus que es detecten a Catalunya són asimptomàtics. Els tests ràpids es distribuiran a l'inici en centres sanitaris per persones amb símptomes i contactes. El 24% dels metges s'han plantejat abandonar la professió per l'impacte de la pandèmia en la salut física i emocional.
I el 42% dels professionals se senten més cansats i menys preparats per una segona onada del coronavirus, segons un estudi elaborat amb una mostra de 1.648 enquestes presentat aquest dijous.
I un últim apunt, el vicepresident del govern espanyol, Pedro Sánchez, assegura que el vicepresident segon del seu govern i líder de Podem, Pablo Iglesias, disposa de tota la seva confiança i suport davant de la decisió del jutge del cas Dina de demanar al Tribunal Suprem que l'investigui. En declaracions des d'Algèria, Sánchez ha afirmat que el seu executiu no valora els procediments judicials oberts. Moment pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Antonio Hidalgo segueix recuperant efectius en aquest tram inicial de Lliga. Dissabte a la una contra el Mirandés, el tècnic del Centre d'Esport Sabadell podria tenir novament a la seva disposició el pitxitxi de la temporada passada, Edgar Hernández.
El davanter gabanenc ha estat la gran novetat a l'entrenament d'aquest matí a la nova Creu Alta i ha fet bona part de la sessió al mateix ritme que la resta dels seus companys. Demà passa també, tornarà el francès Pierre Cornut, un cop complert el partit de sanció contra l'Espanyol. I el tercer reforç en qüestió serà l'últim en arribar, Stoikov. L'atacant cedit del Mallorca ha completat avui el seu primer entrenament amb com a arlequinat i acte seguit ha estat presentat al gol sud de la nova Creu Alta.
Me han acogido muy bien, con los compañeros bien. No tenía la suerte de conocer a ninguno personalmente. Es verdad que lo he visto por jugar por la tele. El último partido lo seguí un poco contra el Español. Y bueno, es un grupo de humanos muy bueno y seguramente me adapté muy rápido.
Avui ha tornat a ser protagonista en l'òrbita arlequinada Vicente Moreno, després de la polseguera que van aixecar les seves paraules un cop finalitzat el partit de diumenge. El tècnic de l'Espanyol ha demanat disculpes avui per haver dit que jugar contra el conjunt perico havia estat un aparador per als futbolistes del Sabadell.
Si jo he dit algo que no tocava, que no era ninguna mala intenció, per supuesto, lo contrari, demane disculpes i si... Y lo que no depende de mí, que puede ser una mala intención de otra persona a la hora de malinterpretar, pues se ha equivocado. No anaba per ahí ni molt menys. Y creo que así Sánchez, de fet, vaig parlar en un de sus capitans y en el entrenador y aclarat está que es realmente en el que me preocupa pues aclarar este tipo de situaciones.
Demà, últim entrenament de la setmana de Nova Creu Alta abans d'aquest duel de dissabte a la una entre el Centre d'Esports i el Mirandés. Quart partit de Lliga per al conjunt arlequinat que encara té pendent a estrenar el seu caseller de punts.
No deixem el futbol, però anem a segona catalana, perquè la segona jornada del subgrup 4B ens torna a deixar un derbi local que sembla, aquest cop sí, es podrà disputar. Després de l'ajornament del sabadellenca Sabadell B per un positiu a l'equip taronja, el filial arlequinat s'estrena ara contra el Tibidabo.
I ho fan un derbi en els dos equips que l'any passat anaven camí de tercera catalana fins al moment de la interrupció per la pandèmia. Bernat Mosquera és el tècnic del filial del Centre d'Esports.
Bé, arribem amb moltes ganes, ja que la setmana passada no vam poder jugar el partit degut al cas de Covid i els nanos tenien moltes ganes ja de poder iniciar la Lliga, ja que són moltes setmanes de pretemporada. I bé, ja ha arribat el moment i estem tots amb ganes de poder competir de nou, que no ho fem des del març, i poder un altre cop disfrutar de la competició.
El Tibidabo, per la seva part, es va estrenar amb un meritori empat contra el Ripollet, un dels aspirants a l'ascens. En aquest marcador fa referència al seu tècnic, Dani Leoncio.
Sí que nos da moral, porque el trabajo, como bien te digo y te repito, es importante. Y el empezar puntuando y viendo los chicos que la idea que tenemos se puede llevar, Pues claro, eso es un punto muy positivo. Sí que refuerza moralmente, pero más bien refuerza el trabajo que estamos desarrollando en cada sesión.
I el tercer equip en qüestió, la Sabadellenca, també comença la Lliga aquest dissabte a Sant Julià de Vilatorta. Dilluns van reprendre els entrenaments amb relativa normalitat després del positiu. Tot i això, el tècnic taronja, Jesús Rueda Betis, admet que ha notat aquesta inactivitat.
La pretemporada que estábamos haciendo, que era una pretemporada buenísima, los resultados por juego y cómo estaba el equipo, la verdad que encontrarte la semana ya que vas a competir con el partido así suspendido y todo lo que hemos vivido durante esta semana, pues la verdad que se nos hace raro. Sí que es verdad que ayer el equipo entrenó muy bien, entrenó con muchas ganas porque sabe que esta semana vamos a competir, pero nos faltaba la chispa esa de haber estado toda la semana parado y en la situación que hemos vivido.
El Sant Julià Sabadellenca arrencarà dissabte a les 4, mentre que el derbi Sabadell B-Tibidabo ho farà a Olímpia a 8:15.
Instagram @RadioSabadell. Segueix-nos.
El Sabadell Rugby Club ha engegat aquesta setmana la seva escoleta de rugby dirigida a totes les edats. De moment, una dotzena de nens i nenes gaudeixen del seu primer contacte amb aquest esport.
L'activitat consta de dues sessions a la setmana al municipal de la Roureda i no a Can Puiggener, com estava previst en un primer moment. Oriol Ferran és el vicepresident de l'entitat i un dels impulsors d'aquesta escoleta.
Perquè és un projecte que fa temps que treballem darrere. Havíem intentat fer el projecte de l'Escola del Vallès, que no amb Sant Quirze, que no va acabar de funcionar. I bé, vam començar dilluns, com has dit, ell va tornar a l'entrenament i és molt necessari tenir una escoleta on els nens i nenes de Sabadell puguin descobrir el rugby.
Mentrestant, els dos seniors de l'entitat segueixen posant-se a punt per fer un únic entrenament de contacte a la setmana. Ferran també ha denunciat que la federació no els ha retornat la part proporcional de les fitxes de la temporada passada.
Al cap i a la fi creiem que la mútua s'està, no direm directament, però embutxacant diners amb tots nosaltres. Més que res perquè a la fitxa d'aquest any següent, que passarem d'uns 19-20 partits a entre 8 i 10 de si jugues la final, només ha rebaixat 40 euros la fitxa. I en cas de que es cancel·li la competició quan portem dos partits, no se'ns retornarà res d'això. Per tant, això fa que molta gent li tiri enrere el fet de treure la fitxa per un esport on és totalment necessari federar-se.
El Sabadell Rugby Club té previst presentar la campanya de socis a mitjans de novembre, dues setmanes abans de l'inici de la temporada.
Repassem més qüestions en format més breu. L'Astralpool Natació Sabadell Femení disputa 8:45 la tornada dels quarts de final de la Copa Catalunya de Waterpolo.
Un tràmit per les de David de Palma, que en l'anada es van imposar 6-20 a la piscina del Sant Feliu. Si es confirma el passi a les semifinals, ja l'espera el Mataró, que va eliminar el Sant Andreu. L'altra semifinal, que també està prevista per a la primera setmana de desembre, enfrontarà el Medi amb el Terrassa. Recordem que aquesta Copa Catalunya és el preludi de les dues Supercopes d'Espanya que acollirà Canllong dissabte i diumenge.
En futbol sala, el grup Zarraona s'estrena a domicili a tercera divisió visitant el Vacarisses.
Un rival que avança del campionat de la millor manera possible derrotant per 6-1 a l'Esparreguera. Un resultat que imposa respecte però no por, segons assegura el jugador arraonista Guillem Ramiro.
No tenim por en absolut. Al futbol sala n'hi ha partits que un resultat no marca com va un equip. Vull dir, potser l'Esparreguera va tenir molt mal partit o el Vacarisses és molt bon, però encara que els hagin guanyat 6-1, nosaltres anirem amb tot i no estem espantats.
El partit arrencarà dissabte a les 6 de la tarda. Recordem que, per la seva part, els amics del Pou Nou Escorial descansa en aquesta segona jornada.
I a la Divisió d'Honor Catalana Femenina, el futbol sala Sabadell Femení és el primer líder.
L'equip enguany entrenat per Xavi Muñoz va golejar per 9-1 al Molins, un resultat que dona molta confiança, però el tècnic es queda més amb la bona manera de jugar de les seves.
No el resultat dona la confiança pels propers partits, sinó les sensacions que estem tenint durant les últimes setmanes de la pretemporada, que ja et dic, tot i que hem estat perdent la majoria dels partits, també estàvem jugant contra equips superiors a nosaltres en categoria, com Eixample, com la Concòrdia, com Alcaldes, però la manera de treballar de les noies, tant els entrenos, sobretot, i bueno, en aquests mateixos partits que ens exigien, dona la sensació això de que estem enxufats.
El pròxim escull del futbol sala femení serà diumenge a les 7 a la pista del futsal atlètic Vila Torrada.
Mig minut per 8:15. Tanquem el Notícies Vespre d'aquest dijous 18 d'octubre, recordant-vos que podeu seguir informats a radiosabadell.fm. Tornem demà a partir de les 9 amb el Cafè de la Ràdio.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.